Bon dia, passen 5 minuts de la una del migdia, moment d'iniciar aquesta hora del vermut d'avui. L'hora del vermut, podríem dir, post-9N, tot i que per qüestions d'actualitat de la nostra demarcació ens permetreu que avui comencem amb una altra qüestió, no relativa a la nostra comarca, ja us ho dic ara, és relativa a Reus, en concret del seu ajuntament, però una mica la casualitat i una mica doncs, buscar aportar informació als nostres oients, als falsetans i també als priratins, que miren amb certa atenció tot el que passa a la comarca veïna i el que passa al seu consistori. En bona part repeteixo per casualitat i en part també perquè creiem que és important saber què està passant, no ho hem donat tan informatiu perquè entenem que no és una informació molt... no és informació estrictament de la nostra comarca, però sí que en aquesta primera part de la tertúlia, de l'hora del vermut, volem que ens expliquin què ha passat a l'Ajuntament de Reus. Bàsicament el titular és que s'ha trencat el pacte de govern entre Convergència i Unió i el Partit Popular, però volem saber una mica la cuina o què ha passat degut a que si és tan sorpresa com ho han viscut alguns o si hi ha alguna cosa que ja es veia vindre. Per això és un plaer avui donar la benvinguda al Marià Arbonès, bon dia.
Bon dia, què tal?
I sí que tenim el rookie d'avui, que és el Jaume Salvat. Bon
Molt
dia.
Bones.
Reus, també, tots dos de Reus Digital. Us deia que era per casualitat, perquè amb el Maria ja havíem quedat que vindria avui, però no comptàvem amb que hi hauria aquesta petita bomba.
El que passa que m'ha visitat el Joan Marc ara fa una estona i no era qüestió de dir vens de Reus i marxes, o sigui que ben convidat i ben trobat aquí, no?
I tant, com a casa.
Val a dir que els nostres oients, el nom del Jaume Salvat, els hi pot sonar una mica, perquè com que pertany a la xarxa de comunicació local i també alguna vegada ja t'han sentit la veu als butlletins de la xarxa que també emetim.
Sí, exacte, com a Reus Digital també des de fa ja uns quants mesos, diria que més d'un any, un any i escaig, també portem corresponsalia de la xarxa en tot el que és informació referent al Baix Camp i també al Tarragonès i bé, doncs segurament ens haurem sentit algun cop.
Benvingut. També tenim el Roger Terrades, que li haurem de demanar que s'esperi una miqueta perquè volem començar amb aquest tema de Reus, però tranquil que arribarem a la valoració dels resultats del 9N, el Roger pertany a l'associació. A l'Assemblea Nacional Catalana del Priorat i ens interessa saber ja amb una mica més de fredor què va passar el dia 9 de novembre a la nostra comarca.
Ho intentarem explicar.
Però com us deia, si us sembla, comencem per Reus, Marià, Joan Marc. Hi ha hagut un trencament important, un pacte entre Convergència i Unió i el Partit Popular que va permetre certa estabilitat, però que aquesta setmana, repeteixo per alguns, sobtadament es trenca. És culpa del 9N i en altres causes. Què ens podeu dir d'aquest tema?
Sí, jo crec que la raó principal és el que ha passat, no el 9N, sinó després del 9N, és a dir, certes decisions de l'estat espanyol cap a Mas i cap al govern de la Generalitat, i això ha estat una de les raons, jo diria potser la principal, que ha desencadenat que el dimecres a 8:45 del vespre l'alcalde Carles Pellicer anunciés el trencament d'aquest pacte de govern a l'Ajuntament de Reus que tenia doncs, amb el PP. A partir d'aquí moltes coses. A partir d'aquí doncs, es podria parlar de tot com ha anat tots aquests 3 anys, que sí que d'alguna forma hi havia certa comoditat en l'entesa d'aquest pacte vestit amb temes de gestió, o sigui, sempre hi havia aquesta resposta de que és un pacte de gestió no ideològic, però sí de gestió municipal, I a partir d'aquí s'anava tirant. Fins ara doncs, que és un moment doncs, important, i important també, jo crec que una de les ciutats més importants del país, no? On mana Convergència, però clar, després del 9-N les coses doncs, han acabat amb aquesta mena de tensió.
Marc?
Sí, no, el titular és obvi i el tenim aquest dimecres, que és el trencament del govern entre CiU i PP. Jo crec que la reflexió també es troba en el com s'ha succeït.
És optat o no?
Perquè bé, jo crec que aquest pacte s'assigna el juny del 2011. Clar, tothom o els més escèptics es posen les mans al cap. Aleshores, ho recordo, estàvem en aquella signatura a la sala Brice Fàbrega, si no m'equivoco, del Palau Municipal de Reus. I bé, la foto, si més no, sobretot després de tants anys de mandats socialistes, era sorprenent. Primer, un alcalde convergent, però un alcalde convergent de la mà del Partit Popular. Sí que han hagut dos vies paral·leles, el fet nacional, que cada cop ha crispat més les relacions entre Convergència i el PP, però aquí deixa'm posar un matís, en clau de Catalunya i en clau de l'Estat, perquè sobretot, i si ara mirem i ens escoltem les declaracions i les intervencions fetes en el ple d'ahir, un ple molt, molt estrany perquè hi havia un ordre del dia, però crec que no ens el vam mirar ningú perquè tothom estava centrat en les intervencions prèvies, i el que veiem que és un alcalde Pellicer que pràcticament demana perdó per trencar el govern. Diu, ha estat un honor, literal, són les frases que recordo, ha estat un honor, un privilegi, allò, i una joia pràcticament, haver treballat amb el Partit Popular. La pregunta és, i per què trenques? Si ha estat un honor i un privilegi, per què trenques? La resposta la tenim el dimecres en els passadissos del Parlament, on sembla ser que Convergència Democràtica, la direcció nacional, agafa per banda el Carles Pellicer, l'alcalde, i li diu que això no pot seguir així, que la croada que estan seguint el Partit Popular a nivell de l'Estat i a Catalunya amb aquesta amenaça d'una querella, amb la impossibilitació del primer 9-N després del segon, no s'entén en aquesta nova reformulació que és avui en dia Convergència i Unió a nivell de país, que existeixi un pacte de govern, ho deia el Marià, en un lloc tan significatiu com és Reus, no li veuen cabuda, no li veuen viabilitat. I ara torno al principi, em prometreu aquests endavants i endarrere, però era un trencament que tothom anunciava des d'un principi. L'Alícia Alegret, una mica irònicament, ho deia, ningú donava un duro per aquest govern, perquè arribéssim al final, i home, Déu-n'hi-do el que ha durat perquè ningú li donés un duro. Això sí, s'ha acabat trencant precisament per aquest fet nacional, del qual tant uns com altres, tant a nivell local, tant el Carles Pellicer com l'Alícia, el primer dia van autoanomenar aquest pacte de gestió, van dir que la ideologia quedaria a banda, i jo crec que certament, i aquí hauríem de trencar una llança, en la ciutat s'ha notat. És a dir, jo no he notat la ideologia en el sentit de bandera, sí que l'he notat la ideologia en partits de dretes, però no he notat una ideologia en un sentit de banderes, i realment això no els ha confrontat en els plens. Cadascú ha votat en el dret a decidir el que els hi tocava, no s'han trepitjat i han anat tirant dies.
És que a mi em sorprèn una mica, si tenim en compte que han tingut que passar tot el tema d'Innova, la part potent d'intervencions judicials, de desmuntar Innova, que comentàvem amb mi que era una bona part de l'Ajuntament de Reus, ho han viscut i han superat fins a cert punt la pressió d'aquesta situació, i des de fora, segons ens estàs explicant, es trenca per qüestions de fora, no de la dinàmica mateix de la capital del Baix Camp.
Jo crec que hi ha una altra raó, i són les eleccions del proper maig del 2015. És a dir, per una banda, doncs, en Pellicer i alguns militants de Convergència i Unió estan còmodes amb aquesta entesa amb el Partit Popular, que ara ho comentava el Joan Marçalbat, que doncs va tirant, es fan cosetes, es fa ciutat, es fa gestió, però per altra banda, doncs, home, hi ha un altre panorama català, no?, que és molt diferent. I això doncs són dos canals, dos vies de cara doncs al maig de l'any que ve, de que és difícil treballar, eh? I en aquest sentit, jo suposo que ha dominat més o ha valut més la decisió per part de Barcelona, d'aquesta direcció de Convergència de Barcelona, de dir, escolta, doncs aquest pacte s'ha de trencar, sí o sí.
Recordem que un pacte, i per continuar el que deia ara el Marià, un pacte que com a Tarragona ja es va intentar evitar en el moment de la seva creació. A Tarragona ho van evitar, l'Oriol Pujol en les negociacions entre Victòria Forns i l'Alejandro Fernández va aconseguir que no es tanqués un pacte que a més havia sortit de Convergència i Unió de Tarragona i que finalment, quan semblava que anàvem cap a un mandat com el que teníem a Reus, doncs finalment es va impedir. A Reus no va acabar de quallar en un moment aquestes pressions, però finalment el pes nacional s'ha fet valer.
Dos qüestions així ràpides, una mica de xafarderia. Les males llengües diuen que la senyora Alegret, del Partit Popular, manava molt i feia molt en aquesta coalició. És veritat això?
Home, tenia el seu caràcter, té el seu caràcter, no? I en aquest sentit sí que aquesta rumorologia, doncs, que d'alguna forma portava la paella ella, no? Sí, home, a veure, el Partit Popular tenia regidories fortes, promoció econòmica, per exemple...
Seguretat ciutadana.
Seguretat ciutadana, són...
La primera tinença
del Caldia. Regidories fortes, o sigui, en aquest sentit sí que tenia, es notava aquests sis regidors que disposa el Partit Popular a Reus, no?, a l'hora del mandat.
Algú es preguntava també, així irònicament, gent de dins de l'Ajuntament, que a qui beneficiaria més el trencament a aquestes alçades, en un sentit de dir, a mig any per les eleccions, en què pràcticament l'única i difícil feina que tindrà Pellicer serà aprovar pressupostos, quina és l'obra de govern que se'ls recordarà amb uns i els altres? Agradi o no, a Alícia Alegret se li recordarà una polèmica ordenança de civisme que prohibeix i vol sancionar el burca. Ja veurem si finalment no ho pot fer. Sembla ser que la Generalitat estaria treballant en aquest sentit, però tots sabem que el 9-N està aparcant tota la resta de debats. I en canvi, a nivell de govern i més Convergència i Unió, potser sí que recorda tota aquesta reestructuració d'Innova, que ara dèiem,
forçada,
obligada per l'arsal de l'Estat, i que per tant ha estat una obra de govern més conjunta. Veurem què ens té preparats pels propers mesos el Carles Pellicer.
Abans de tornar al futur, es trenca el pacte de Reus, però sembla que Cambrils no, que continuarà igual. Quina lectura en feu? Que ens mantenim amb la lectura que feia abans el Marià de Reus és una plaça important i Cambrils
no
juga tant.
És una plaça important, el que passa
simbòlica.
Que potser, sí, el que passa que potser doncs, el dibuix polític és diferent i temps al temps. Jo crec que l'efecte dominó hi serà i aquests pactes, aquestes ciutats, i el cas de la Diputació de Tarragona també em sembla, no? I altres,
Consell Comarcal del Tarragonès, sobretot.
Sí. I altres ciutats on també doncs, hi ha aquesta entesa entre Convergència i el Partit Popular, però temps al temps. Jo crec que d'aquí fins al mes de maig doncs, hi haurà altres trencaments.
A mi si em permeteu, i sí, sí. És que li preguntàvem precisament a això a la Mercè Dalmau l'altre dia en roda de premsa, mm-hmm. coincident amb la presentació de la jornada dels fideus rossos a Cambrils. Animem, no cobro res per això, però som bons com els de la mare. En la presentació teníem a la Mercè Dalmau, Convergència i Unió, i teníem a la Carme Cros, també de promoció econòmica, no em voldria equivocar, del Partit Popular i cap del Partit Popular a Cambrils, i la sintonia és màxima. Vull dir, la sintonia és màxima en quant a afinitat personal. Què passa? Que un cop acabada la roda de premsa, agafem a la Mercè Dalmau, els diversos mitjans de comunicació que allà estàvem, i li preguntem, bé, un dia després de tot el que ha passat a Reus, com ho tenim aquí, no? I ens diu, bé, aquí de moment res. Clar, aquest de moment ens va deixar intranquils, si vols que et digui la veritat. Perquè, clar, de moment ens va dir la sintonia és perfecta, hem treballat perfectament bé. Un paral·lelisme exacte, pràcticament exacte, amb Reus. Diu, però no et puc dir què passarà d'aquí una setmana. Llavors, jo no posaria la mà al foc, i tampoc no es partirà ara d'allò, però jo no posaria la mà al foc, sobretot en dos organismes, en dos ens. Un és l'Ajuntament de Cambrils i l'altre és el Consell Comarcal del Tarragonès, que el diari de Tarragona, crec que l'altre dia ja avançava alguna cosa, sembla que de moment no hi ha res concret, però... Hi ha alguna esquerda i responsables polítics del Partit Popular creuen que són els dos llocs que més perillen a dia d'avui, sobretot per aquest efecte dominó, no? Dèiem, Reus és potser el més significatiu i el que sí que ha rebut unes ordres de dalt, la resta sembla ser que haurien d'entendre el missatge, sembla ser.
Haurien de seguir l'exemple. Abans de canviar de qüestió, no us puc deixar de preguntar com veieu que, parlàveu del maig, com veieu que pot evolucionar tot això? A més, si em permeteu afegir un nou element, que només l'apuntarem, aquest balanç dels diferents centres sanitaris de la comarca, que sembla que el de Reus surt bastant mal parat. Què està passant? I què pot passar, sobretot?
De cara al maig del 2015...
Si vols,
bueno, ara s'obre un període interessant de política municipal de Reus. Aquells que els interessa o ens interessa la política o vivim dins d'aquesta política, nosaltres i també doncs com vosaltres aquí a Ràdio Falset, doncs ens uneix el periodisme, no? Informar sobre la política, doncs s'obre un període molt interessant. Qui beneficia aquest trencament? Jo crec que en aquest sentit, si en Carles Pellicer i l'equip de govern actual, l'equip de govern actual de Reus ho sap administrar i gestionar bé, doncs home, en pot treure el seu futur. El que passa que sí que tot es preveu amb molta fragmentació.
Governar en minoria, feina rai.
I incertesa. Jo crec que bueno, es parla no, a l'hora de fer números i aquesta rumorologia de que hi pot haver tres partits polítics que poden obtenir 6 regidors, no? Que pugui ser doncs, Convergència, els Socialistes i Esquerra Republicana de Catalunya. No?
I el Partit Popular.
I el Partit Popular, clar. També, no? Però diria, quatre. No? En el sentit, doncs, jo crec que hi haurà molta fragmentació, que hi haurà... ara fem com una mica allò de càbala, no? fem com si tinguéssim aquí la bola màgica d'aquelles. Jo crec que Ciutadans té opcions també de poder entrar. Es parla si la CUP pot tenir algun regidor més, si ara Reus, aquest partit municipalista, podria perdre o mantenir-se. En qualsevol cas, el que sí que es presenta és un període molt interessant en política. Cal també tenir en compte aquesta formació que s'ha presentat ara fa poc i que ha afirmat que vol entrar dintre també de les eleccions, que es vol presentar als comicis municipals, que és de Nou Reus. Uh-huh.
És de nova formació o és alguna decisió? Perquè era una decisió
Convergència. Sí, aquesta és una plataforma ciutadana que ha actuat com a plataforma ciutadana, ha intervingut com a plataforma ciutadana en diversos aspectes, sobretot en donar opinió sobre temes de ciutat, i ara fa uns dies, crec que va ser la setmana passada, doncs va dir que es presentava com a partit polític a les eleccions de Reus el 2015.
Estarem molt, molt pendents del que passi en aquest govern en minoria de Carles Pellicer. Ja heu dit que té un tema bastant important damunt de la taula, com és dels pressupostos. Veurem doncs, com funciona i quin joc d'aliances, si poden ser, per tal de tirar endavant. Ara, però, tornem a la nostra comarca. El passat diumenge us explicàvem a l'informatiu. Va arribar el 9-N, si em permeteu. L'opinió per fi va arribar al 9-N, perquè hem estat parlant molt i molt de temps, semblava que no havia d'arribar. Un 9-N que inicialment havia de ser o volia ser un referèndum, el govern català va anar a Madrid i li van tombar, o sigui, no es podia fer referèndum, va passar a ser una consulta referendària,
no vinculant,
o sigui, era una consulta però no tenia conseqüències jurídiques o polítiques directes. D'això es va impugnar davant del Tribunal Constitucional, no es podia fer, es va dir un procés participatiu, també es va impugnar o es va demanar que no es realitzés, però es va acabar fent. El 9-N va arribar i alguns ciutadans vam poder dipositar el nostre vot dient quina opinió teníem sobre el futur de Catalunya. A la nostra comarca us explicàvem a l'informatiu majoritàriament, àmpliament, el sí es va imposar a tots els municipis, amb algun com Cornudella, amb un 94% dels vots que van entrar a les urnes, Capçanes també amb un 94%, i Poboleda també amb aquesta xifra més de gairebé un 95%. I el poble que menys és Bellmunt del Priorat amb un 81%. Senyors...
Jo ara dono la paraula, jo em sembla que em dona protagonista.
Però entenc que com a analistes de la realitat que sou també, tant el Jean-Marc com el Marià, suposo que alguna opinió podeu...
Sí, però
podeu
serà molt breu perquè insisteixo, vull que...
Sí, sí.
No, que tampoc vull polaritzar, o volem polaritzar aquí la, no, ja. la tertúlia d'avui. No, no, jo només vull destacar que va ser un èxit. I tot aquests, aquestes respostes i aquests atacs que han dit que això és una pantomima i ha estat un experiment mal fet i tal, escolta'm, a veure, aquí hi ha hagut una gran resposta ciutadana amb un projecte que s'ha hagut de preparar ràpid després del rebuig del govern de l'Estat i de tribunals, d'això, doncs s'ha fet doncs una iniciativa que hi ha hagut, que ha donat resultats, que hi ha hagut resposta, i jo crec que hi ha moltes lectures, però jo sobretot la que destaco és de que aquest sí, aquest resultat majoritari de voluntat independent de Catalunya, que ja treballa a fer en aquest sentit, els que abracen aquesta postura, doncs ja treballa a fer si de cara a un futur doncs es vol fer un referèndum vinculant, no? Perquè doncs falten encara que vagin a votar i apostin per aquest sí, no? Però sobretot destacar aquesta bona pràctica democràtica del dia 9, aquesta resposta i sobretot aquesta imatge global que s'ha donat a Catalunya com un país madur i que sap fer bé les coses.
Roger.
Bé, jo quasi podria continuar el que ens estaven dient, és dir, el nostre anàlisi, independentment de xifres, que ja sabem que les xifres són molt interpretables, si no veiem que sempre després d'unes eleccions tothom ha guanyat a casa nostra. Per tant, les xifres les podem vestir com quasi podem fer-ne enginyeria financera. El nostre sentiment és més de satisfacció pel fet del més que pel resultat, per com s'ha desenvolupat aquest resultat. És a dir, jo recordo que abans d'aquesta mena de sucedani de referèndum, consulta, etc., es deia que si s'arribava als 2 milions de participants seria un èxit. Clar, resulta que en són més de 2.300.000. I és important, a més, pensar que entre aquests 2.300.000 potser no ens és favorable, però hi havia una quantitat important de nos. I això vol dir que són persones que, malgrat el seu sentiment unionista espanyol, han desobeït el seu govern. Per mi això és important, és dir, el concepte ciutadà de dir, escolti, vostè qui s'ha pensat que és per dir-me el que jo puc o no puc fer, han servit tant pels que estem per trencament amb l'Estat com pels que estan amb el manteniment de l'estatu quo. Perquè jo penso que amb una habilitat extraordinària a l'Estat espanyol ha demostrat unes pràctiques que els que ja tenim una certa edat ens recorden les èpoques del vell general assassí. On era tot estava prohibit, no es podia fer res i només els ha faltat en els governants actuals espanyols, hereus claríssimament dels que governaven abans, que fessin un estat d'excepció o una cosa d'aquestes, que jo suposo que gràcies a ser membres de la Unió Europea i de formar part d'un món globalitzat no es van atrevir a fer.
Home, la suspensió de l'autonomia, el fantasma de la suspensió de l'autonomia va rondar bastant el diumenge per Catalunya.
Quan jo dic estat d'excepció és que estic pensant en aquestes coses. Per tant, jo penso que quan 2.300.000 persones, malgrat les amenaces, malgrat tot, malgrat el sobrepassar el que la llei els hi permet fer, malgrat l'utilització vergonyant i immunda del Tribunal Constitucional, perquè no es pot dir de cap més manera, que 2.300.000 persones surtin al carrer i vagin a exercir el que ells creuen el seu vot, tenint en compte els problemes de que carnets d'identitat caducats no et permetien votar, i jo m'hi vaig trobar, jo estava de president en una mesa i els hi havies de dir a gent que coneixes, ho sento molt però no pots votar, o la dificultat d'anar fins a molts llocs de votació. Pensem que aquí a Falset s'havia d'anar a l'institut i des d'aquí hem d'agrair doncs, a una empresa privada com és Priat i Domènec que ens va ajudar a poder portar gent fins a l'institut.
Val a dir que va ser poca gent la que va fer servir l'autocar.
Bé, però vull dir, hi havia la proposta i hi havia l'oferta. Per tant, les coses s'han d'agrair. Diu, malgrat tots els entrebancs hi vam anar totes aquestes persones. És a dir, la societat civil, no la societat civil catalana, que això és un problema que jo sé que genera cada vegada que parlo, perquè clar, quan dius societat civil,
sí, és un,
em ve
és després de dir
associació. Català, no, escolti, jo no soc d'aquests, jo no soc d'aquests. La societat civil va fer el que havia de fer. Nosaltres interpretem des de l'Assemblea que com a societat vam fer el que havíem de fer. Ara el que fa falta i el que s'ha d'exigir és que els partits facin el que han de fer. Ja sabem que exigint els partits és complicat, ja sabem que allò que ens agradaria o allò que de vegades es diu això seria la millor solució, es fa molt complicat, però des de l'Assemblea Nacional, que tenim un full de ruta aprovat a l'última assemblea de Tarragona, on hi havia un punt que es deia que només, i dic només, es donaria suport a una llista única. Uh-huh. I ara, precisament, des de l'Assemblea ens ho estem remeditant.
T'he de tallar, Roger, perquè sembla que tenim la primera trucada del dia. Bon dia, en què parlem?
Bon dia, sempre sóc el Gaspar.
Digui'm, Gaspar.
I escoltem una mica tots. Deixeu-me dir el que jo penso. No em talleu.
En la mesura del possible.
El diumenge passat havíem de fer una demostració de país. No de partits. De país. Estic content de la gent que a Falset va anar a votar. I fixeu-vos-hi, a Falset se van fer tres classes. Se'n van anar els 1.000 vots, sí, sí. 60 vots, sí, no. I 20 vots, no. Benvinguts siguin totes les maneres de pensar. I aquí hi ha la gran raó nostra i la gran ignorància de Madrid. Si l'any passat ja haguéssim anat tots a votar, l'any passat, haguessin guanyat ells amb l'honor. Ells han sigut els fabricants de l'esperit catalanista i independentista. Benvingut sigui, eh? Jo sóc català, no me'l penseu, però he de dir el que jo veig. Jo recordo el 36 i no voldria que tornés ni pels uns ni pels altres. A casa nostra va tocar dels dos costats. Una germana no la van anar a buscar, però les bombes la van matar. I un oncle, perquè era mestre, lo van matar el dia 28 de juliol, per ser un bon mestre. I no voldria que tornés allò. Ahir vaig disfrutar a l'artesana dels mestres que, doncs, van rebre perquè el Franco els va fer desaparèixer. De l'altre costat també em van desaparèixer perquè el meu oncle no era capellà, li van negar la carrera oficial i va haver de fer de mestre en una escola particular i tenien l'obligació d'anar a missa el diumenge. El meu oncle era el director d'una escola de 1.500 alumnes que sortien com si fossin batxillers. I el dia 28 de juliol, la púrria, i procurem que si hi ha d'haver moviment polític, la púrria no surti al carrer, ha d'anar la cultura al davant, la cultura i la disciplina. I amb cultura i disciplina, i sapiguem anar tots a votar, així hem d'arreglar el país. Els que volen arribar a governar, i els he llegit a la cara i apretant-los-hi la mà, la vostra penya no és manar, la vostra penya és administrar. Això ho vaig dir el senyor Mas a Marçà. I em va dir, oi, tens raó. I quan vaig dir a la senyora Montserrat Tura, aquí a l'Ajuntament de Falset, per viure s'ha de gastar, però no s'ha de malgastar, me va fer dos petons forts i una abraçada molt forta. I creieu-me, els que volen ser pinxos, la primera feina que hem de fer és saber administrar. El poble necessitem estar respectats. Tot el poble i tothom que pensi com vulgui, però amb respecte els uns amb els altres.
Gaspar,
què digues?
Hem rebut alguna trucada en aquesta línia. No sé si ho has sentit. Li demanaria que anés aprofitant.
Home, ja apreto, quan hi acabo. Només volia recordar tot això, tinguem coneixement tots, a veure si fem una Catalunya gran, I no cal marxar d'Espanya, perquè el bonic aquests dies, que jo vaig fullejant el periòdic cada dia, al centre d'Espanya hi ha estantips de Marianitos i de Santa Maries. Hi ha estantips. Això vol dir que Espanya està començant a obrir els ulls i a veure si fem una nació moderna, respectada i administrada. Bona tarda.
Gràcies, Gaspar, per la seva aportació. De moment, el que sabem d'Espanya és que Mariano Rajoy respondrà a la carta d'Artur Mas la setmana vinent. De moment queda això, i la resta de manifestacions doncs ja sabeu quines han estat. Estàvem valorant els resultats de la nostra comarca. Tant en Maria com en Marc, si voleu aportar alguna cosa, no, si n'estigueu.
Mi m'agradaria ara, fent així una petita prèvia així més genèrica, que és que, i té molt a veure amb aquesta primera reflexió que fèiem al principi, que és que per mi més importants que tots els sí, són tota aquella gent, exactament ho deia al principi, que ha votat sí, no i no. És a dir, per mi el que avala el 9N realment són aquestes persones. Bé, la gent del PP i de Ciutadans deien que només havien votat els convençuts. Home, hi ha molta gent que està convençuda, però d'una altra cosa, que precisament no és la independència, i que van a votar. Després també vull afegir que nosaltres en els digitals i tal rebíem comentaris de gent que diu: jo i tota la meva família haguéssim anat a votar i som del sí, però no ho vam fer perquè no és vinculant. El dia que sigui vinculant ja anirem a votar. No sé si són un, són 100 o són 2 milions, però com que no ho podem saber ningú, fer qualsevol valoració dels resultats del 9N, i aquí em tiro una pedra a la meva pròpia sabata, no serveix de res. Per mi el 9N el que és una manifestació amb butlletes.
És a dir, no és poc.
No, que no és poc. El que vull dir és que jo el primer m'agrada molt fer quinieles i fer resultats, i què suposaria això i quina translació té això amb la representació que tenen els partits al Parlament, però és que no ens serveix de res, perquè és un procés que s'ha convocat d'una manera oficiosa i que no té els paràmetres d'una contesa normal, que hi havia gent gran que no sabia on havia d'anar a votar, gent jove que tampoc, gent que no sabia si el tenia el dret o no de votar, que estava empadronat en un lloc però que tenia el DNI en un altre. Va haver-hi cert de caos amb això, però el que jo vull dir és que 2,3 milions, sembla que acabarem anant cap als 2,5, més que no cap als 2,3, de gent mobilitzant-se, jo crec que, tot i ser una botifarrada, mai els mitjans espanyols havien prestat tanta atenció a una botifarrada. Aquesta per mi és una de les grans conclusions. I després l'altra, i aquí sí que miro el sí, perquè bueno, siguin majors de 16 anys, sigui el que sigui, posa-li tots els asteriscos que vulguis, no hi ha cap partit al Parlament que tingui 1,8 milions de vots. Llavors, voler ningunejar això són dues coses: o és mala fe, o és pensar que som rucs i que hi ha una gent que ens han menjat el tarro i que com que no considerem les seves opcions, doncs això, no, ens han menjat el tarro. En canvi, els no sé quants milions de vots respectables de gent que vota el PP o el PSOE no els hi han menjat el tarro amb aquesta gent. Aquesta gent té els seus arguments propis, té les seves conviccions i voten perquè tenen un ideari superben confeccionat i llegeixen molt i no miren telebrossa i no es deixen menjar el tarro per Mas, i per això saben el que voten.
Bé, jo m'agradaria fer esment, vull dir, com a comarca, de que una vegada més el Priorat ha demostrat l'estima pel país. És a dir, es van a votar d'una forma majoritària, és a dir, si no som la primera, som la segona comarca amb nombre, amb tant percentual, aquí a la comarca són poquets, per tant, si menys parlem de xifres persones absolutes, podem tremolar, però que d'aquest percentatge que va votar molt alt, el 91,07% voten sí, quan la mitja de Catalunya és el 80%, el 80,76%, per tant el Priorat una vegada més hem sabut estar a l'alçada. I aleshores, d'una forma general, jo diria que ara vindrà, ara ve, tard o d'hora, millor d'hora que tard, que haurem de fer un posicionament públic vinculant. Diguem-li plebiscitàries, diguem-li constituents o diguem-li com vulguem dir-li, però vull dir tard o d'hora, perquè és clar, si no, aquí estarem allò que els espanyols en diuen mareando la perdiz, és a dir, embolicant la troca, que s'ha dit sempre a casa nostra, sense mai acabar de saber com som, qui som, on estem, on anem i què volem ser quan siguem grans.
Total, al final només és saber qui és majoria i qui és minoria. Ara sembla una
cosa,
però clar, potser és una altra.
Malgrat que l'Assemblea deia en aquell document que llista única, jo personalment, a mi m'és igual que la llista sigui única que no ho sigui, perquè això pot donar resultats a favor o en contra d'una manera molt, molt fàcil. Si sumem simplement resultats es diu una cosa, però caldria saber si tots aquells que van votar aquella llista, si anéssim junts, la votarien o no la votarien. Per tant, això és una altra bola de vidre d'aquelles que ens hi perdem. Per tant, o amb llista única o amb no llista única, que pot haver-hi una llista no única, unes llistes no úniques, però que s'hi facin un bloc i, per tant, converteixin en allò que es diu plebiscitari, encara que no hi hagin eleccions plebiscitàries, que és que un o dos o tres punts han de ser els mateixos dels partits que es declaren sobiranistes i amb un redactat que no es presti a lectures estranyes.
Jo sempre m'he de un apunt conceptual per Nantos i pels oients. Les plebiscitàries no és que surti el president de la Generalitat i digui aquestes seran eleccions plebiscitàries. El plebiscitari ve pel context, o sigui, perquè tant els votants com els partits saben que allí la forma serà la d'unes eleccions autonòmiques normals, però que, repeteixo, per context saben que es dirimeix una qüestió de sí o de no, i els partits prenen una opció i els altres partits prenen una altra, i se li demana a la ciutadania que agafi una opció o una altra. En aquest cas,
sí,
és el
és
tema de la independència.
Sí, sí, és que plebiscitàries obren els municipals del 31, que tothom sabia que si guanyava uns determinats partits declararien la República de l'Estat espanyol. Per tant, allò era un plebiscit. 31, potser m'he equivocat, o 32. Bé, les eleccions que van portar la República...
31.
Eren, el 31. Eren unes eleccions,
14 d'abril del 31.
Eren unes eleccions plebiscitàries. Per tant, és això que dius tu. Vull dir, no es tracta tant de... Ara convoco unes eleccions plebiscitàries. No, perquè això no existeix.
No.
El plebiscit ve donat...
Pel context.
Pel context. Per tant, aquí estem, com a assemblea mantindrem la nostra neutralitat, seguiríem treballant per una llista única, però en cas de que no ho sigui, doncs veurem, perquè és clar, ara estem en un moment que una setmana és l'eternitat a la política, perquè veiem que en una setmana passen moltes coses. Per tant, continuar treballant, fent la nostra tasca, que a nivell comarcal és la d'informar, és d'explicar, de tornar a informar, de tornar a explicar, de tornar a informar i de tornar a explicar, perquè de vegades et trobes que et fan preguntes que dius, però si això ja li vaig contestar jo la setmana passada, però és igual, ho tornarem fent, que si les pensions, que si no sé què, que si no sé què, que si no sé què, ara ens amenacen que ens quedaríem inclús sense telèfon. No sé si ho heu vist, que corre per la xarxa... Que com que
sí, que en cas de declarar unilateralment la independència...
Sí, sí,
com que
el 0034 és d'Espanya, ens el traurien i no podríem trucar a l'estranger. No ens podrien trucar...
Però això també li afectaria a l'Alicia Sánchez Camacho.
Sí, també.
Són mecanismes de por, no? I aquestes amenaces i aquesta por que ve de l'estat espanyol i molt en concret també de... A més, no? A part del sistema polític, d'aquesta amalgama de mitjans de comunicació que, home, és greu, no? S'estan dient unes coses realment doncs, molt, molt greus d'atacs cap al nostre país. No? Jo sí que ara el protagonisme el tenen, no? els polítics i les reunions que fa Mas amb Iceta i amb Junqueras, que sembla ser que ha anat millor doncs, amb els socialistes que amb Esquerra Republicana. Jo crec que en el pes, o sigui, els polítics han d'anar a remolc, ja hi han anat, però han d'anar encara més a remolc d'aquesta societat civil o d'aquest poble, perquè jo no crec que hi hagi marxa enrere ja amb això, no? O sigui, el futur no sé què pot esdevenir, però ja no hi ha marxa enrere davant d'aquesta petició del poble català almenys doncs de dir d'una forma potser més oficial, no oficiosa com deia el Joan Marc, però sí realment doncs dir, escolta'm, volem la independència i per tant doncs hem de treballar per aquest camí, no?
Sí, a mi, sí. Però jo penso...
dos elements, un de la tertúlia, que és que portem 44 minuts i serà la primera vegada en tot el programa que dic els telèfons d'atenció, tot i que ja ens han trucat, són el 977 83 0044, 977 83 0044 i el 977-83-1135, 977-83-1135, si també voleu participar en aquesta tertúlia. El Gaspar ja ho ha fet, però també si hi ha més persones que vulguin, doncs que sapigueu que els telèfons estan oberts. I l'altra cosa és que el Marià ha parlat de la por. A mi crec que tots vau estar pendents del 9N, vau visitar col·legis, o hi vau estar. I hi ha una cosa, que parlem molt de la por, però és que jo el passat diumenge no vaig veure, jo vaig estar a l'Institut de Falset tot el dia, no vaig veure ni una cara de por. Jo, va passar molta gent i no vaig veure ningú atemorit. I estem parlant d'un procés participatiu, d'una consulta rebaixadora, com vulgueu, impugnada.
D'un acte de desobediència.
D'un acte de desobediència. No vaig veure ni una cara de por.
És que pot ser que hi hagi una cosa molt clara, una cosa que et vulguin fer por i l'altra que te'n facin. Llavors, esclar, jo penso que els catalans hi hem arribat al punt de cap on ens en poden fer. És a dir, estem en un moment, els resultats ho canten, de que estem en caixa o faixa, o una banda o l'altra. I el que cal dir és que a la que estem és la nostra mort com a poble. Perquè si perdem, ens arrasaran. Això és el que estan esperant. I no confiem, jo espero, que tots aquests que canten les terceres vies d'una vegada, entenguin que això aquí és la falsetat més gran. Mirem-se què diu avui la premsa d'Escòcia. Si en aquest moment es tornés a fer el referèndum, guanyaria el sí, perquè els escocesos s'han adonat que la tercera via proposada, inclús signada
I portada de diari,
pels anglòfons, no servirà de res i no es complirà. Aquí ens trobaríem el mateix. Espanya ens pot prohibir, ens pot oferir el que vulgui, i després, com han comprovat històricament, ens ho tornarà a donar la volta, ens ho retallarà, ens ho limitarà, faran les lleis, faran els reglaments, faran el que sigui, perquè és la seva tradició històrica. Vull dir, jo m'imagino que quan fan aquest no, prohibir, judici, jutjat fiscal, és perquè forma part de la seva forma de ser, no se'n saben sortir, o no se'n volen sortir, o no se'n poden sortir, no ho sé.
L'últim que aposta per la via federalista, The Economist, premsa de dretes dels mercats, sobretot, dient que la sortida hauria de ser un sistema federalista a l'Alemanya.
El mateix sistema que vol que la regió de Baviera s'independitzi del conjunt d'Alemanya. Vull dir que jo crec que quan a vegades és com amb les xifres abans, no? Intentem comparar-nos amb el cas escocès, intentem comparar-nos amb el cas de Canadà, però són tan diferents els casos per treure'n un que fins ara no ha sortit. Recordo quan vaig estar vivint un temps a Bèlgica, a la part flamenca, tota la gent, tots els amics, tot d'allò que anava coneixent, eren independentistes, però d'una manera molt especial. Els dius, però tu et sents belga? No, jo sóc flamenc. Però tu parles francès? Sí, també, a més de flamenc, parlo francès i parlo anglès perquè són llengües oficials i que es fan servir. I ets independentista, sí, però vols la independència de Flandes respecte dels valons i, per tant, del conjunt de Bèlgica? Diu no. I dius, llavors què vols? No, major autonomia, que se'ns tingui millor considerats, o sigui que... És com un recorregut. Què et vull dir amb això? Que cadascú ho viu d'una manera diferent i cada societat ho viu d'una manera diferent. I per mi les plebiscitàries, tornant al tema originari o els governs de concentració o els punts únics i tal, no m'importen tant perquè veig que són com una eina, com un el que sigui, que en el fons, si més no, el que hem de garantir després de tot aquest procés, la independència sí o no, doncs cadascú es farà una lectura de consciència i sabrà què necessita, què vol o què desitja, però el que no ens podem fer enrere, i jo crec que ja s'està estirant massa aquest xiclet, és en el portar a les urnes, a que la gent digui el que pensa, perquè si no ens estarem fent trampes al solitari. El que dèiem abans, els convençuts ja sabem que votaran, els que no també. El que és important és saber la gent que es mou entre un lloc o un altre que vol, perquè com ara comentaves, estem en un moment de caixa o faixa, i tinc la sensació que anem a un Parlament que tornarà a treballar per fer un altre referèndum i que tornarem a repetir la història. Llavors, fem un referèndum d'una vegada per totes i sapiguem en quin lloc ens movem. Jo tinc molt clara la meva postura. Ara bé, tu ara comentaves, ostres, si surt que no, és que ens passaran per sobre. Jo no sé si ens passaran per sobre, tenim molts inputs que ens poden fer pensar que sí. Però també tinc la sensació que tindríem la consciència tranquil·la. Què et vull dir? Fins ara molta gent pensem, erròriament o no, segurament ens equivoquem, però que se'ns ha imposat aquest model d'estat. Si almenys el pots votar, si almenys tu has triat allò, és a dir, posaré l'exemple fàcil, el PP a l'estat no descobrirem la sopa d'all, no ens beneficia massa, podem estar-hi no d'acord, però és el que ha sortit d'unes urnes. No podem dir el mateix de l'organització del model de l'actual estat. Doncs almenys si surt de les urnes, jo crec que almenys les nostres consciències, equivocades o no, estaran tranquil·les.
És que aquest muntatge de l'Estat es basa quan es responen sobre les lleis, no?, i sobre la Constitució, en una Constitució immobilista que no s'ha mogut de finals dels 70, i si fem un repàs a tota aquesta transformació social de finals dels 70 fins ara, doncs imagina't la nostra societat com ha canviat, no? I més si aquesta societat ha portat com a bandera la democràcia, doncs s'ha d'aplicar, creiem nosaltres, al 100% aquesta democràcia. No en un moment com ara, doncs, a treure... Hi ha altres exemples que també han passat, no? Però en el moment actual, doncs, que es demani que un poble, doncs, pugui expressar-se, això és molt greu, no? Tema emotiu, també, no? El dia 9 de novembre, ara fa pocs dies, gent, doncs, plorant, gent fent-se fotografies, selfies, això que es diu ara selfies.
Marià, no, se'm faríeu creus lo munt, és que jo em vaig quedar parat de lo munt de fotografies que la gent es va arribar a fer ficant el vot. Clar, dius, i és que pensar, escolteu, que hi ha un estat que diu que això no ho podeu fer, doncs pues, repeteixo, la gent sense cap mena de por i fent un munt de fotografies, conscients, entenc jo, de que era un moment històric. I ho podem dir ara perquè ha passat, perquè jo això sempre, no, és que si era un moment històric, abans que passi, a mi sempre em fa un
això
por,
serà
però
cas
ara...
Això serà ara? Cas d'estudi a totes les universitats que s'estudi política comparada.
Home.
Però de tot el món. I no és per fer-nos grandiloquents ni per rascar-nos a nosaltres mateixos les gràcies.
És que jo penso que quan... És a dir, qui recorre a la Constitució com a, no sé, com si fos una mena de...
De mur infranquejable.
Sí, de mur infranquejable, potser recordar que l'article 2 de la Constitució espanyola vigent va ser redactat per la cúpula de l'exèrcit franquista, escrit, redactat, portat en sobre en els pares de la Constitució, i dient, l'article 2 diu això i aquí no es toca ni una coma. Per tant, és clar...
Allà on havia d'anar la lliure determinació dels pobles.
Exactament. Per tant, és clar, quan, escolti, allò ho van fer... I dic militars franquistes amb totes les conseqüències, perquè aquells senyors ara podríem discrepar, però en aquell moment eren militars franquistes, És a dir, tots generals, almiralls, tota la caterva.
Sí, sí.
Per tant, és clar, quan em volen fer creure que aquesta és la Constitució sacrosanta, que jo com a demòcrata he d'acatar sense plantejar-me-la, cuidado.
Bueno, hi ha tot el tema de que en totes les constitucions del món el concepte d'actualització o de retoc està molt clar i és molt més fàcil del que hi ha a la Constitució espanyola.
Ja ho van fer bé.
I entrem en el tema de el detall, clar. I damunt, si em permeteu afegir, i acabo perquè tenim una trucada que ens espera, una Constitució que s'ha retocat i que els seus articles s'han buidat de contingut, com el tema de les competències, que el que diu allí més o menys s'ha anat passant i tot això. S'ha anat passant per alt, o s'ha fet de més, o s'ha fet de menys, dius, escolta, potser que mos la mirem, mos la tornem a mirar i mirem i l'actualitzem d'una vegada, perquè la societat crec que ha pensat molt més que el text constitucional. Però, com us dèiem, tenim la segona trucada del dia. Bon dia, què parlem?
Hola, sóc el Joan.
Digue'm, Joan.
Bueno, los polítics ja sabem com som, però, claro, el gran problema és la massa, el poble que vota, no? Us donen 2.000 euros per crió, vinga, votar els socialistes. Ara no va bé, bum. Com que no va bé i no hi ha fenya, ara votem al PP. Vull dir, el problema és la gent. El pacte de Reus, ara l'alcalde trencat. El problema és com va pactar. Vull dir, pactes antinatura. I pactem amb els de l'Esquerra Republicana, pacten amb aquells, els altres... Vull dir, el problema és la gent. És la gent perquè votem... No hi ha idees, s'han perdut les idees. Jo tinc unes idees i em caso amb aquestes idees... Però aquí la idea és la teva butxaca. Si a mi em donen 2.000 euros, més igual, canvio de partit. Vull dir, s'ha acabat. I això del pacte de Reus, que si que si Cambrils i tots aquests són pactes entre natura. És que no eren antinacionalistes fa 4 anys, els del PP.
Joan, però...
Tots van votar i tots se van apoyar amb el PP.
Si em permets, hi ha una cosa coneguda com els pactes dels Majestics que també formen part de la història d'aquest país.
No, ja. Però, claro, el problema... Els polítics ja el sabem com són, no? Però el problema és la gent. Allí te donen vas. Tant si és lligat a les teues idees com si no. Mm-hmm. Vull dir, si d'aquí 4 anys Podemos mos don un xurro, 2.000 euros per anar a votar, i això votarem a Podemos, i si no votarem a l'altre. Vull dir, els polítics ja no cal parlar més dels polítics, no? Vull dir, n'hi ha com són i sabem com són, però clar, el problema és la gent. La gent no té idees, la gent té la butxaca. I si puc tindre un pis de 40 que no el tingui de 30, i si aquest 40 em don un 30% de rendiment, m'és igual el partit que voti. Aquest és el problema. Mm-hmm. D'acord?
D'acord, doncs, Joan, amb aquesta idea. Depèn de la gent, però jo entenc que aquí a Catalunya, bona part, si ens hem de fixar en els vots que va treure el Sisi, jo començo a tindre la sensació de que molta gent ja ha decidit que el pitjor escenari sols és millor que el que tenim ara. I això és un gran pas.
Mm-hmm. Sobretot quan no hi ha seducció per l'altra banda, no? Ara quan es parlava d'això de la política de la por, a mi m'agradaria saber si de veritat hi ha un cervell pensant darrere de la persona que posa una constitució, que posa una negativa, que posa una qualsevol topall a que la gent no parli. Què vull dir? Allò que es diu sempre de la fàbrica d'independentistes que està a Madrid, no? Estic convençudíssim que tota aquesta gent del sí, no, del no, molt còmodes, és a dir, la gent del sí, no i la del no volen seguir formant part d'Espanya, i tot i així es veuen avesats a anar a votar amb una consulta que l'estat al qual volen pertànyer els hi ha dit que és il·legal, que són uns desobedients i tot plegat. Llavors jo veig un cansament, perquè ja no perquè siguis una independentista, la paraula no fa la cosa. El que veig el cansament és amb unes polítiques de dir, home, quin atractiu tinc, quins arguments, quines coses positives tinc, i al costat d'això tens gent, a mi m'agafava, com estàvem seguint la jornada, una dona de 92 anys que se'm va, em va agafar fort del braç amb tota la força que ella tenia, i just abans de posar la butlleta diu, el meu home va lluitar tota la vida per això, no lluitar bèl·licament, sinó lluitar tota la vida per la
una postura.
Exacte, i com aquest cas, bastants, i a mi sincerament m'emociona pensar això, que els meus avis, per exemple, haguessin pogut viure una jornada d'aquestes amb la que sempre havien somiat. Més enllà de les creences que puguis tenir, no? Ostres, jo crec que és, quan es parla de cansament democràtic, de que els partits sempre se les maneguen, les seves, d'un i altre color, quan deixes que sigui la gent la que opini, més enllà, i estic molt d'acord amb la primera intervenció que teníem, els partits aquí són el de menys, m'agrada que siguem la gent el que estem instrumentalitzant els partits, que els estem agafant com a eines per fer veritablement política.
Mm-hmm. Jo agafant el fil de... Bueno, i ara el que també deia el Joan Marc i el que ha dit el...
Joan?
El Joan, el que trucava per telèfon. A veure, el problema, més que el problema amb la gent, és la qüestió de la gent, no? I ara sí que es presenten escenaris suggerents, atractius en el món de la política. Pel que fa al tema català, però també hi podem veure també un tema important a l'estat espanyol, com és aquest auge de Podemos, no? On es deixa entreveure que hi ha una voluntat de canvi. No de canvi polític, sinó de canvi de l'activitat política. O sigui, jo em sembla que ja ha tingut el seu període, ja ha caducat aquesta política de tant de temps, aquesta política omnipresent, aquesta política d'aparador, i que ara la gent vol un altre tipus de discurs, un altre tipus d'actitud. Pensi el que pensi, però en si un altre sí. Un canvi.
Això ens donaria per una altra tertúlia, i us emplaço que ens tornem a trobar i parlem d'això. Abans, però, tenim dos notes d'agenda, precisament, que organitzem dues persones que anen a aquesta taula. Comencem per la del divendres,
sí.
Si et sembla.
L'Assemblea Nacional Catalana, el divendres vinent, divendres 21, a les 7 de la tarda, organitza la projecció del film L'endemà a l'Artesana. L'entrada és gratuïta, i un cop acabada la projecció hi haurà un col·loqui amb la seva directora, Isona Passola. Està obert a tothom, us esperem a tothom, esperem omplir l'Artesana.
I dissabte?
I unes hores després, a Marçà, hi haurà l'actor Toni Albà, que presentarà doncs, el seu llibre Ser o no ser catalans, aquesta és la qüestió, en una xerrada vermut musical, on prèviament a la intervenció de Toni Albà, llibre que serà presentat per l'escriptor Jordi, escriptor i professor Jordi Martí Font, hi haurà un concert del grup Sense Rum, i d'això. Això serà el dia 22 de novembre a la Sala Polivalent de Marçà, que estarà molt bé.
Doncs gràcies al Tres, gràcies al Roger, al Joan Mar Salvat, que t'afeix això a la nòmina de tertulians, i que esperem que ens tornis a visitar.
Joan Mar Salvat l'han fet treballar, perquè pujava aquí dalt a prendre el vermut.
I el Marià Arbonès.
I finalment,
m'ha costat doncs... cara el vermut.
Ja,
no,
ja ho veurem, ja ho veurem. I com no, a l'Anton Vidal Júnior, que ens ha fet de tècnic, i al Gaspar i al Joan, que han trucat des de casa. Abans de marxar, perquè ja estic a punt d'arribar al temps, un tuit de fa no res, 10 minuts, els fiscals catalans no s'aconsegueixen posar d'acord sobre la querella pel 9-N, titula El País. Veurem com s'acaba.
I això que són jeràrquics.
Veurem com s'acaba. Nosaltres hi tornarem la setmana vinent. Que passeu un bon cap de setmana. Adeu. We'll be right back.